Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El Ministeri de Transports dona el vistiplau al consorci que obligarà a executar les inversions de l'Estat espanyol a Catalunya, segons avança 3Cat Info. El govern espanyol està acabant de tancar els detalls amb Esquerra Republicana, que ja redacta la proposició de llei perquè voti al Congrés. El consorci estarà format per representants de l'Estat i la Generalitat i ha de servir per assegurar que s'executen, és a dir, que es compleixen totes les inversions a Catalunya que s'inclouen als pressupostos de l'Estat. D'aquesta manera s'acabaria amb un dels principals problemes que s'arrossega des de fa anys, que no s'executa tot el que està pressupostat en infraestructures. La creació del consorci pot aplanar el camí perquè Esquerra Republicana s'assegui a negociar els pressupostos amb el govern de Salvador Illa, però no és suficient. Avui la portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha insistit que cal també un compromís ferm perquè Catalunya pugui recaptar tot l'IRPF. Més notícies, Xavier Vilà.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 20 anys per la mort violenta de la parella de la seva mare, és a dir, el seu padrastre, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Segons han confirmat els Mossos, aquesta casa els fets van passar ahir dimarts a les 8 del vespre. Ell mateix hauria trucat al 112 per alertar que havia ferit un home amb una arma blanca del domicili familiar. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles policials i efectius del SEM, que van intentar reanimar la víctima i la van traslladar en estat molt greu a l'hospital on va acabar morint.
Detingut per doble assassinat l'exparella de la dona trobada morta i juntament amb la seva filla de tots dos de 12 anys a Xilxes, a la Plana Baixa. Feia un any que el detingut tenia un ordre d'allunyament per violència masclista. Ho ha anunciat Pilar Barabé, delegada del govern al País Valencià.
El marido y padre de las dos mujeres que fueron halladas en el día de ayer en su domicilio asesinadas ha sido detenido por presunto doble homicidio y pasará a disposición judicial.
El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, considera insuficient la proposta del Departament d'Educació d'un augment del sou de 100 euros al mes. Es tracta d'una millora del complement específic salarial que s'incrementarà progressivament un 15% fins al 2029. Tot plegat, però, condicionat a l'aprovació de nous pressupostos. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
La considerem insuficient. A 105 euros en 4 anys és una ofensa. No estem demanant un augment de sou perquè sí, sinó que estem demanant recuperar el nostre poder adquisitiu, donat que no se'ns ha actualitzat el sou en funció de l'augment de l'IPC. No volem continuar sent els docents més mal pagats de l'Estat espanyol i, evidentment, aquest augment irrisori ni ens fa recuperar posicions, encara que ells defensin que sí.
L'Hospital Vall d'Hebron aplica per primera vegada a casa nostra una anomenada APO, tècnica del trasplantament hepàtic per extirpar un tumor inoperable a les vies biliars. Han utilitzat una màquina que manté l'òrgan en vida mentre es fa l'extracció i la implantació. La Cristina, la pacient, valorava així l'evolució del seu cas.
Jo no m'ho puc creure que m'ha passat tot això, perquè, clar, jo veig la cicatriu i és veritat que la recuperació va ser al·lucinant, també, perquè als 8 dies ja estava a casa i caminant. Ha sigut una experiència molt forta, però molt bonica a la vegada i d'èxit.
Esports, Sonia Oler.
Avui es completa l'anada als 16ens de final de la Champions, amb, entre altres, el Karabakh Newcastle, d'on sortirà un dels dos possibles rivals del Barça als 8ens de final, i el Bruges Atlètic de Madrid. La UEFA, per cert, investigarà els incidents amb els presumptes insults racistes d'ahir a Vinícius al camp del Benfica, on el Madrid va guanyar 0-1 a la Champions. A l'Eurolliga femenina de bàsquet, l'Uni Girona s'enfronta a les 6 de la tarda al Fenerbahçe en el primer partit del play-in de la competició. La Gironina ja estan classificades per a la final a 6, però busquen l'accés directe a semifinals. El Barça d'handbol visita la pista del Pic Seguet hongarès a 6:45. El de futbol sala buscarà l'accés a la Final Four de la Copa en una eliminatòria de quarts de partit únic a la pista del Pozo Murcia a partir de 9:45. I als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, els esquiadors de la Seu d'Urgell, Jaume Poe i Marc Olell, han estat 15ens a la final sprint per equips en esquí de fons.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Cinc i sis de la tarda. Rebeca Carrancó, com estàs?
Bueno, estem aquí, bé.
Estem aquí, exacte. Perquè és que la setmana ha començat molt malament, amb una notícia molt trista, molt dura, i de fet crec que vens de ser ahir passar el dia a Manlleu, eh?
Sí, ahir vaig estar doncs, a Manlleu, on van morir aquests menors d'edat, joves de entre 14 i 17 anys, 14 més petit, 17 el més gran, i bueno, doncs una mica intentant entendre què va passar allà, com aquests joves no van tenir marge de sortir d'aquests trasters que els vaig caminar i que, bueno, era un lloc superpetit, sense ventilació, de mòbils, ple de brutícia, un lloc on ells anaven, segons explica tothom, a passar l'estona, i una mica amb la sensació de, bueno, quina desgràcia, no?, i quina manera de morir allà, que ens diuen és que van morir bàsicament asfixiats pel fum que va provocar l'incendi d'allà d'un matalàs.
Una abraçada a tota la gent de Manlleu, que segur que estan passant hores molt complicades al voltant d'aquestes morts. La setmana passada també vam tenir un cas bastant cridaner. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home per intentar atropellar l'amo d'uns gossos. I, a més, va matar un dels animals. Sí. Què va passar?
Sí, doncs és una cosa d'aquelles incomprensibles. Això va passar, com tu deies, el 2 de febrer a Organyà, i a les 9 del matí, és a dir, molt aviat, i el que sabem és que hi havia una parella, un home i una dona, que estaven passejant els seus gossos, que sí que, bueno, els portaven lligats, va sortir un altre home a la zona dels gossos d'Organyà, va sortir amb el seu gos, que el portava, doncs no el portava agafat, el portava el que podia anar a... lliurement, i llavors aquí doncs, va haver-hi aquesta confrontació d'escolta, agafa els gossos, no? Perquè si no tenim conflicte amb els animals. I llavors això té una reacció que ningú s'espera, aquest home se'n va a agafar el cotxe, torna amb el seu cotxe...
O sigui, en plena discussió, diu, ara vinc, sí. I torna amb cotxe.
Torna amb cotxe, intenta atropellar aquesta parella, el jove, el noi de la parella, ell sí que té marge com de saltar del camí i que no l'atropelli, de salvar-se, però mata a un dels animats, malfereix un altre, o malfereix els dos.
Mare de Déu, senyor.
Però després el que expliquen els Mossos és que aquest home torna a agafar el cotxe una altra vegada i torna a intentar una altra vegada atropellar a l'amo dels gossos que els portava lligats, no? Llavors, tot això, doncs, són molts delictes junts, eh? És tentativa d'homicidi, lesions, maltractament animal, i aquí els Mossos obren una investigació, lògicament, i dos dies després detenen aquest home de 47 anys i l'acusen de tota aquesta mena de delictes i ell passa al jutjat, i sí que és cert que el jutjat el deixa en llibertat, però amb la prohibició d'apropar-se a la víctima i no pot portar armes.
I tot una discussió pels gossos. Per portar els gossos lligats o no, o
sí,
deslligats?
Sí, aquest és l'origen.
Si no hi havia una cosa prèvia, que ja s'odiaven, però no sé què.
El que expliquen els Mossos és que aquest és l'origen de tota la discussió. Ja sabeu que hi ha molts llocs que quan tu vas amb el teu animal ja veus allà que te diu has de portar el gos lligat, l'has de portar... Sí. I a més hi ha una ordenança municipal a Organyà que el que diu és que les races perilloses han d'anar sempre doncs, amb morrió i amb corretja. També això sempre és una cosa de debat, que és una raça perillosa. No? Els animalistes diuen que s'ha d'anar a mirar cas per cas. Però bé, sí, l'origen és aquest, els animals.
I... quina pena et pot caure per matar un gos o ferir-ne un altre? Perquè això deu ser... No és una tonteria.
Doncs,
o no hauria de ser-ho?
No és una tonteria. Això es va fer una reforma del Codi Penal 2023 i si tu mates un animal és un delicte de maltractament animal i et poden arribar a caure 2 anys de presó. És cert que hi ha moltes persones...
2 anys per matar un animal és el màxim.
És el màxim. Abans eren 18 mesos i això es va fer la llei de benestar animal que sí que ho va endurir una mica, però és cert que hi ha molts moviments animalistes que consideren que, home, tu escolta, has matat vida, has matat un animal,
i
no?
I fas això, mal a una persona que també se l'estima, no?
Se l'estima, que... o sigui, que hi ha com tot de coses al voltant, no? I que consideren que és molt poc. Però, bueno, la llei sí que considera això, que són 2 anys. I moltes persones pensen que amb aquesta idea, bueno, doncs, de que els animals són objectes, no? Que és una cosa que hem vist algunes vegades, jo he vist fins i tot un cas que va haver-hi una investigació penal, que és l'Oscachú, que jo no sé si tu te'n recordes, perquè no. Això va ser a l'abril de 2020, a la Seu, hi havia... És veritat que és un animal salvatge, que és una mica diferent, perquè és un delicte contra la fauna, però hi havia un os, que a més era un os que tenia un comportament molt depredador, la gent de la zona estava molt farta d'aquest animal, i el que van fer va ser parar-li una trampa, el van enverinar amb anticongelant. Tot això va acabar amb una investigació penal, amb intervencions telefòniques i amb un judici que encara s'ha de celebrar, però que la Fiscalia demana més de 2 anys de presó per totes aquestes persones que sabien on estava aquest animal. I sí, i en concret està el llavors conseller del territori del Consell General d'Aran, José Antonio Boya, que li demanen més de 2 anys de presó, i un agent de Medi Ambient de l'administració aranesa, l'Aran Medan, que també li demanen més de 2 anys. És a dir, no pensem que fer-li mal a un animal és una cosa que sortir gratis, sí que molts consideren que és massa poc, no? Però que fins i tot a vegades veiem investigacions penals.
I no és la primera vegada que veiem conflictes arran dels animals i a discussió al voltant dels animals.
La discussió pels animals, si van lligats o no van lligats.
Això és el pa de cada dia, per les comissaries?
Jo no diria el pa de cada dia.
Discussions.
Perquè discussions segur, moltes vegades, i això ho veiem, els ciclistes amb els animals, no? Això, si per poc que surtis a passejar, t'ho trobes moltes vegades. Però en aquest cas, va haver-hi a setembre de 2025, és a dir, fa...
mig any.
Va haver-hi també una discussió i també molt aviat al matí. En aquest cas és una persona, bueno, ja jubilada, que surt amb els seus 3 gossos, que ell els porta deslligats, són petits, i es troba amb un altre home de 36, que ell sí que els porta lligats i que en aquest cas li retreu. Escolta, porta els gossos, els has de portar lligats, una mica similar, que estàvem parlant. I aquí aquesta discussió l'empenta, empenta el jove, empenta a la persona més gran, cau, es colpeja, això és a Lleida, a la zona de Capon, es colpeja amb aquelles barres metàl·liques per agafar la bici, i quan torna a casa, diu que es troba malament, va a l'hospital, i el que veuen és que té diverses costelles que estan trencades, una li ha perforat el pulmó, i acaba morint a l'hospital. No? Llavors, això, aquest home, el jove, el de 36 anys, acaba detingut per un homicidi imprudent, i ell el que diu és que la seva reacció d'empentar-lo és... legítima defensa, és a dir, que no, òbviament que no volia matar, no? I sí que és cert que, bueno, queda en llibertat a l'espera de veure com evoluciona aquest cas, però tot comença també per una discussió.
I avui que parlem de discussions, també hem volgut preguntar-te els conflictes al volant, perquè la gent també es posa molt nerviosa al volant.
Sí, a mi em recorda una mica això, aquestes reaccions instintives amb una baralla que aparentment banal, no? I cada cop treu una part de tu, no? I al volant això ho veiem molt, eh? Segurament, no sé si condueixes, no? Però que a vegades...
Sí, sí, no. Hi ha aquella sèrie, com es diu aquella sèrie? Rage, es deia?
No sé, no
sé. Que va d'això, va d'això.
Sí, no? Que allà, que al volant tens un comportament, a mi a vegades m'ha passat, de dir, jo no sóc així, però que et poses d'una manera. Llavors, hi ha casos que això també acaba amb homicidis. Jo recordo un, que no fa tant, que va ser aquí, a Barcelona, el 2023, i en aquest cas era un conductor al barri del Poblenou, que anava amb el seu cotxe, es creua amb un ciclista, ell intenta entrar al pàrquing, està el ciclista, es discuteixen, el conductor segueix el ciclista, es baixa del cotxe i el ciclista colpeja el conductor al terra i aquest conductor acaba ingressat a l'hospital i mor. Wow. Sí, mor fruit dels cops. Aquest és un cas que jo recordo, però després hi ha un que em va impactar moltíssim i que encara el recordo, i això em fa sentir una mica gran, però va ser el 2010 a Girona, i això era com 2 vehicles que estan entrant a una carretera que uneix Figueres amb Roses, tenen la discussió, es paren, l'home que porta una furgoneta, l'altre home el colpeja amb una barra de ferro, el tira al terra, cau, i amb el cotxe, quan arrenca, l'atropella i el mata. I se'n va. En aquell cas va arribar aquest home va fugir, va estar un any perdut, l'estaven buscant els Mossos, no trobant, acaben trobant-lo a França. Això arriba a judici, el fiscal li demana 20 anys de presó a aquest home, perquè es considera que ja no és una cosa que l'ha empentat en un moment que no controlava, sinó... Però és cert que li cauen 4 anys i 9 mesos de presó, perquè es considera, va fer un jurat popular, que realment ell no sabia quan arrenca el cotxe que el té allà i que el pot atropellar, que l'atropella sense voler, és a dir, que no hi havia una voluntat de matar-lo. Però aquest home, a més, ja tenia antecedents per haver violat una dona, haver-la robat... És a dir, aquell cas
cas, jo el recordo com un dels casos d'aquests, a dir, quin és el pitjor escenari que pot passar amb una discussió de trànsit quan no ens controlem i quan estem i ens discutim i ens baixem del cotxe, que mai saps qui tens a l'altre cantó, no? I tu estàs molt enfadat, però potser l'altre encara està doncs, més enfadat i té una reacció doncs, molt pitjor del que pots esperar.
Mira, la sèrie de Netflix deia Beef.
Beef, no l'he vist.
Va guanyar alguns bastants premis i comença tot amb això, amb una discussió de trànsit que es va allargant. I atenció a aquesta altra. Acord judicial que ens va explicar la Marina Rebetlla d'una trama, d'una estafa, sobretot a persones vulnerables. Es pensaven que signaven crèdits i en realitat els prenien els pisos.
No hi ha una estimació global dels diners estafats i que se sap que supera el centenar de propietats tant a Barcelona com a la seva àrea metropolitana com al Vallès. En alguns dels casos s'ha pogut anul·lar la compravenda i en d'altres s'ha acordat que els perjudicats recuperin el valor actual de l'immoble.
Això és un cas d'estafa que ha trigat molt a arribar a judici perquè ve de molt enrere.
Molt, molt, molt. A més, jo recordo estar molt darrere d'aquest cas perquè em va impressionar molt. Això porta més d'una dècada. Els Mossos el van batejar, ara que parlem de pel·lis i de sèries, com el cas Cocoon, que jo no sé si te'n recordes de la pel·lícula aquella que era de ciència-ficció, que era gent gran, que es ficava com una mena de piscina màgica i rejuvenia, no? Llavors van posar-li aquest nom perquè les víctimes eren la majoria grans. Llavors això esclata el juliol de 2015, que és quan els Mossos fan com l'explotació del cas que ells diuen, hem estat investigats i ara anem a detenir a les persones doncs, que estan acusades de tot això. Llavors aquí detenen una quinzena de persones, però el més noticiós és que els Mossos detenen per primer cop un notari.
Per primer cop què vol dir?
Que no havien detingut mai, no havien anat mai a detenir a un notari.
Mai hi havia hagut cap de notari detingut? És el primer notari dolent? Només hi havia el de Nissaga de Poder?
Investigat, sí, però el fet això d'anar a detenir un notari que havia signat la majoria d'aquests contractes, que això és que et dona a tu tranquil·litat, dius, escolta, això home, ho he signat davant d'un notari, no?
És el que passa a Nissaga, que aquell notari que canviava el testament, clar, tu te'n fiaves al Boris Ruiz.
Te'n fiaves completament. Doncs això, hi ha aquesta part, no? I després, a la segona part, és que hi havia també un advocat que això...
Hi ha advocats detinguts, ja sí que n'hi ha hagut més. Cosa,
que era qui els ensarronava. Llavors, el fiscal, per l'advocat, que consideren que era com el servei de tot això, Francisco Comitre, demanava gairebé 21 anys de presó, pel notari en demanava més de 14, però amb aquestes conformitats, que això vol dir que tothom més o menys arriba a un acord i això és ferm i ja no es pot recórrer, al notari li han caigut 3 anys i un mes, una mica més, i a l'advocat 4 anys i 7 mesos.
Home, han rebaixat molt.
Han rebaixat molt, a mi això és una cosa que veiem molt, de peticions molt elevades i acords que acaben en una cosa doncs, bastant més minsa, però és veritat que ha passat molt de temps.
I això com es destapa?
Doncs mira, això, els Mossos va ser una investigació molt laboriosa perquè els Mossos comencen a rebre petites denúncies a diferents llocs on sempre expliquen un mateix procediment. Arriba un advocat que els hi explica que si ells tenen un deute no es preocupin perquè ell els hi farà un aval. En el pitjor escenari, si no poguessin pagar l'aval, ell es quedaria amb el pis, però bueno, que no acostuma a passar. Accedeixen a això, realment ningú està pagant després aquest deute, s'executa, gent gran també en una situació compromesa, escolta, faré una hipoteca inversa, realment no estan fent una hipoteca inversa, és una compravenda del pis. Llavors comencen a sumar tots aquests casos i veuen realment que sempre hi ha les mateixes persones i que això és un entramat. Això comença el 2009. Estem al 2026. Llavors, el 2009 és quan comença tota aquesta investigació i el 2015 és el que deien que culmina amb aquests detinguts.
I un notari i un advocat que havia estat model. O sigui que també això té pinta de documental,
mira, recordo,
no?
Jo recordo el dia de l'operació policial, que jo me n'entero que hi ha aquesta operació, me n'entero d'algunes adreces i jo vaig a la notaria, no? I m'espero ja a la porta. Nosaltres, normalment, quan hi ha una detenció, tu veus el cotxe policial a la porta i la persona detinguda i no veig a ningú. I jo ja penso, ostres, m'han fallat les fonts, fatal, no t'has enterat. I sí que havien detingut aquest notari, el que passa que ho van fer de manera molt discreta. Ja amb l'advocat, el busco, i llavors pues era un home molt guapo, molt guapo, amb ui, fotos doncs arreglat com a model, perquè exercia...
Ara me'l faràs buscar.
Exercia de model, no? I llavors el que explicaven les víctimes és que tota aquesta trama tenia tots aquests elements, és a dir, ja no només tenies un advocat i un notari, sinó més un advocat doncs, que els convencia, que els acabava encerronant, que tenia doncs, aquesta habilitat perquè la gent acabés creient en el que ells els estava proposant.
Apa, que el País heu triat una foto que surt guapo, mare meva. Heu anat a fer clickbait, La foto que heu triat... que no em sortirà aquí, però sí, sí.
Bueno, és, sí, exacte, és aquesta. Però aquesta era una de les fotos que ell tenia com a model.
Escolta'm, i em dius que encara hi ha un altre protagonista?
Un altre protagonista, a més...
Que el tenim a Tailàndia complint cadena perpètua per assassinat.
Sí.
Sí. Un cas de l'hòstia.
No és Daniel Sancho, eh? Es
home, ja seria la bomba que fos Daniel Sancho.
No, és un previ, que és d'Artur Segarra, que en aquest cas, d'Artur Segarra, els Mossos estan un any investigant-lo, veuen que...
Calla, que em sona també aquest nom.
Clar, que t'ha de sonar, sí, perquè això a més va ser molt sonat. Ell està complint cadena perpètua per haver matat el David Bernat, que també és català, allà a Tailàndia. Llavors, els Mossos primer comencen aquesta operació. Veuen que l'Artur Segarra està en alguna d'aquestes empreses implicades en aquest entramat, l'estan investigant, i quan el van a detenir veuen que no hi és aquí, que està a Tailàndia. I... molt poc després, el que s'assabenten és que ha sigut detingut a Tailàndia per haver assassinat el David Bernat, que li ha caigut la pena capital, que després això s'ha commutat per la cadena perpètua i, lògicament, doncs, ha estat, no ha pogut venir al judici.
Mira, tenim un tall d'una de les víctimes, la Maria Núria Rebella, ha pogut parlar amb una de les víctimes d'aquesta estafa.
Bueno, en mi caso llevo 12 años fuera de mi casa, porque el señor Comitre se quedó con mi casa y... Y bueno, gracias a Dios hoy, después de 12 años, pues bueno, parece que se ven un poco las ventanas abiertas.
Aquesta gent podrà recuperar casa seva d'alguna manera? O...
alguns sí, i d'altres ara s'ha d'acabar de veure doncs, quines indemnitzacions poden acabar rebent.
Déu-n'hi-do quin cas, eh? Cas... advocat model, un condemnat per assassinat i el primer notari detingut de la història. Ho té tot?
Ho té tot.
Sala Plataforma, què et diu aquest nom?
Discoteca.
Sí, sí.
Anava allà... molt.
L'has freqüentat?
No, jo sóc de poble. Jo a Barcelona he sortit poc.
Un dia que surts per aquí, per Barcelona... No. Anem amb els del País a fer una festa
allà...
amb el Ramon Besa. Anem a fer una festa amb el Ramon Besa i companyia. I la, la Montse, la dona del Ramon, una abraçada aquí, el Ramon i la Montse. No hi heu anat, no?
Jo no.
Doncs el Ramon segur que hi ha anat algun dia amb la Montse. 40 anys de la Sala Plataforma, una pausa i parlem amb el seu propietari, l'Aureli Roca.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
El cap de setmana del 21 i 22 de febrer arriba a Vic la Mocadera, la nova fira de l'embotit artesà català.
Amb la tradició xarcutera i el patrimoni gastronòmic de la plana de Vic.
Mercat d'embotits, tast, tallers, activitats familiars, espais de divulgació...
La Mocadera, a la plaça dels Màrtirs de Vic.
Informa-te'n a vicfires.cat i a les xarxes socials.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible. Un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genevat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. 9 pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I avui volem retre homenatge a un lloc de Barcelona on tot és possible. I quan diem tot és possible és que si passes una nit allà i pots sentir cançons com... però també com... o, per exemple... però és que també podem anar més a prop, Com si fóssim a Pont Aeri. I passar de Cortato... a Rafael...
Què passarà? Què misteri habrá? Puede ser mi gran noche.
A Bad Bunny...
Titi me pregunto si tengo muchas novias...
Obrim pas, és que podríem estar aquí tota la tarda. I no, no és que els Svetlana, col·laboradors d'aquest programa, hagin obert una discoteca, sinó que això ho tenim al barri del Poble Sec de Barcelona, i és una sala que es diu Plataforma, que celebra 40 anys. I per commemorar aquest aniversari d'un temple de la nit, del bon ambient, del riure, de l'oci nocturn, hem convidat el seu propietari, Aureli Roca. Bona tarda.
Bona tarda.
40 anys. 40 anys. Déu-n'hi-do.
Sí.
No hi ha gaires locals que aguantin tant de temps, no, a Barcelona?
Bueno, jo ja soc segona generació i espero que els meus fills facin la tercera generació.
És un d'aquells llocs que es pot entrar amb bambes, a més.
Sí, no? Bamba, vull dir que no hi ha... xandall... Com vulguis.
Aquí no hi ha restriccions, l'únic no. objectiu és que la gent s'ho passi bé i es comporti,
bé.
No?
Sí, que s'ho passi molt bé.
Què fa diferent la sala plataforma d'altres llocs?
Doncs pues que cap tothom. És una sala que cap tothom i des de la gent d'alta societat fins la gent de baixa societat s'ajunta allà i tothom s'ho passa meravellosament bé.
Hi ha gent que me l'ha descrit en positiu com si fos una discoteca de poble.
Bueno, més de poble, jo diria que és una discoteca de barri i per gent de Barcelona i per gent d'aquí.
I a més està ubicada al costat de l'Apolo, que no sé si us feu la competència o al revés. Atraieu la gent i els uns van a l'altre lloc i van dos a l'altre.
Nosaltres, dintre del que cap, ens ajudem uns als altres i bueno, jo diria que jo sóc el germà petitet de l'Apolo.
Teniu un públic eminentment local?
Sí.
És una cosa poc habitual a Barcelona avui dia?
És molt, 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 molt local. O sigui, nosaltres... quan, doncs, per exemple, arriba Setmana Santa, mes d'agost, ponts, i això ho patim bastant perquè la gent se'n va.
I no busqueu captar el públic, això, expat o turistes? No, no us interessa?
No. Bueno, no, de moment no. O sigui, preferim el públic d'aquí perquè és el públic que sempre ens apoya en tot.
Clar, deies que és segona generació, 40 anys. En quin moment creus que la discoteca plataforma es converteix en un lloc ja de referència, en un lloc que la gent ja el té com... Vaja, com un lloc present d'aquests que tothom té apuntats?
Bueno, jo crec que després de pandèmia és quan ho vam notar més, que és un lloc que tothom ho té apuntat, saps? Perquè hem començat a veure que... fills de parelles que s'havien conegut comencen a vindre a la discoteca.
O sigui que això passa de pares a fills, eh?
Sí.
No només la propietat, sinó també la diversió.
Sí, sí.
Mira, ara ens traslladarem a l'any 86. L'Aureli, el teu pare, va decidir obrir aquesta sala. Recordes per què va decidir obrir una sala de festes?
Jo tenia 14 anys i la veritat és que no sé per què ho va fer. Perquè bueno, nosaltres teníem restaurants a Barcelona i a partir d'aquí pues, suposo que algú el devia enganxar.
I el local sí que té certa història, que aquí abans hi havia hagut altres comerços de barri, també.
Bueno, el local, abans, a la planta de dalt, a partir de l'any 1936-38, es va fer una remonta per fer una sala de ball. Llavors es feia un ball que era el ball de les xatxes i llavors les xatxes del barri anaven a ballar. I això va durar fins a l'any 70 i pico, 80.
Quins són els teus primers records? Perquè dius que ho va fundar com a... que tu tenies que 14 anys, m'has dit?
Sí.
Amb 14 anys ja hi anaves?
Bueno, a mi jo, doncs...
A treure el cap una mica?
No, o sigui, a treure el cap, no.
O a treballar?
No, anàvem per la tarda, anàvem a ajudar el meu pare a moure caixes i anàvem fent cosetes d'aquello que tenies 14 anys, saps? No et podies quedar llavors.
I... el negoci ha canviat molt, creus? Sí. La manera de portar-lo, la manera de com es viu la nit. Quina evolució has vist tu, ara que fa ja també una colla d'anys que ho veus?
Bueno, abans era més boca a boca i ara és més... tot és xarxes socials. I al final és el que fa tindre més gent, menys gent. I abans el que més prioritari era el boca a boca perquè al final tampoc hem sigut una sala que ha fet molta publicitat.
Si te quieres divertir...
Tu hi passes moltes hores, entenc.
Moltes hores.
I ets cada nit que s'obre?
Bueno, soc quasi cada nit que s'obre.
I fins al final?
I fins al final.
Imagino que t'hauràs trobat allà coses bastant complicades d'explicar, fins i tot.
Sí, molt complicades d'explicar i que no es poden explicar.
I que es puguin explicar, no es pot dir alguna cosa estrafolària, que t'hagi història, home, però com em feu això aquí? O com em veniu així? O com em... no sé, alguna que es pugui explicar?
No, perquè n'hi ha coses que es deien bastant famoses que no les puc explicar.
O sigui, que també venen famosos.
Sí.
I no ens pots donar cap.
No. És com allò que diu, el que passa al plataforma és que al plataforma, pues, el que passa allà és que allà, vull dir, no podem explicar cosetes.
Hem començat a sentir moltes cançons. Qui tria les cançons? Com es trien les cançons de plataforma?
Pues, normalment les tria el DJ, però més que res al públic, perquè al final sempre van demanant cançons i cançons i cançons, i a vegades el DJ també s'enfada, saps? Perquè ell té una programació, té unes coses al cap, i llavors té que fer coincidir les cançons amb el que la gent vol, i així.
Clar, hem estat fent una mica de recerca per preparar aquesta entrevista, i llegíem alguns comentaris molt divertits a Google. Evidentment, allà hi ha de tot, i pots trobar absolutament de tot. I hi havia algú que deia que com més va, i un dels aspectes que ha millorat la discoteca és la qualitat de l'alcohol, diu. Fan els còctels més bons o fan els combinats més bons. És veritat, això?
No.
Ho heu refinat o feu la mateixa fórmula de tota la vida?
És la mateixa fórmula de tota la vida, el que passa que no sé per què la gent fa aquests comentaris despectius sobre l'assa. Perquè qualsevol persona pot vindre, agafar l'ampolla que vulgui i emportar-se-la a examinar que l'alcohol és de qualitat.
Però això és un comentari que et molesta, que és com recurrent.
És bastant, és molt dolorós, una mica dolorós, però bueno, tens que conviure amb això, vull dir, hi ha més comentaris dolents, perquè sempre la gent posa primers comentaris dolents i dels bons, pues, quasi mai posa ningú.
Què fareu per celebrar els 40 anys? És a dir, és un any diferent, feu cosetes?
Sí, bueno, farem dos tipus de festes. Una tipus de festa per la clientela habitual que ve a plataforma, i una altra més tancadeta per amics i veïns.
I la que, diguem-ne, serà d'accés públic, què serà? Com serà això, la pública, la més oberta?
Bueno, doncs pues, regalarem cosetes i estem intentant amb l'Ajuntament que ens deixi posar un escenari fora.
Però escenari fora on? Allò, aquell carrer és molt complicat de posar un escenari, no?
Estem amb això.
Fa una mica de
sí, bueno, entre el carrer de les Hortes, no, de la Rambla, pues allà podem posar un escenari.
I això hi ha una... És a dir, s'emmarcarà en algun temps marc temporal, aquestes
bueno, celebracions? Bueno, la celebració es farà durant les festes del Poble Sec. O sigui, que serà a mitjans de juliol.
Molt bé. I no sé si com t'imagines que evolucionarà el món de les discoteques. És a dir, en els propers 10 anys, creus que canviarà el negoci de la nit i la manera en què la gent sortirà i farà oci nocturn?
Jo crec que no, que al final...
És a dir, és molt diferent de fa 10 anys a com serà d'aquí 10 anys?
Al final tot, tot és com una muntanya. Va, ara puja, ara n'hi ha la forma... Bueno, ara n'hi ha molt de tardeo, d'aquí un temps passar el tardeo, tornar a nit i així. O sigui que no... No variarà gaire.
Quina és la teva música preferida per posar a plataforma? Quan estàs més content? Quan estàs per allà i que sents què?
Quan estic més content? Quan posen... Bueno, la de Julieta Venegas, que me voy.
Ah. Sí, quan sents aquesta, tu ja... Mira, va, vinga, va. Ens animem, no?
Bueno, ens animem i diem, bueno, aviam com ha anat la nit, si no hi ha hagut problemes i totes aquestes cosetes i un ànim més.
És habitual que hi hagi problemes?
No és una discoteca que, de veritat, gràcies a Déu i gràcies al públic...
Aquesta, això sempre un s'imagina, ui, no, oci nocturn, buah, pollastres cada dia. No és veritat?
No és veritat. O sigui, per nosaltres la nostra discoteca no té pollastres cada dia, vull dir, pots tindre un pollastre de tant en tant, però pollastres no tens. Perquè al final el públic, per no dir-te, el 80 o el 90% es coneix. Vull dir que no...
Clar, és que tenim un públic que és gairebé com que es van a trobar a la plaça del barri, no?
Sí. Llavors que el que és d'un grup es coneix el d'altre grup i quasi, ja t'ho dic, quasi mai n'hi ha cap problema.
Què és el més satisfactori de tenir una discoteca?
Què és el més satisfactori? Al final que li dones diversió a la gent.
I la gent t'ho reconeix?
N'hi ha molta gent que sí. Hi ha molta gent que t'ho reconeix i està content i això.
Doncs 40 anys de plataforma amb aquesta 2026, al mes de juliol, al voltant de l'estiu, la celebració i l'Aureli Roca, que seguirà vigilant-vos, que us porteu bé, tot i que ja ho feu, però porteu-vos bé. Aureli, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquests 40 anys.
Gràcies a vosaltres.
Pausa i atenció que anem a buscar traïdors. No miro ningú.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Els Pirates del Barret de Palla tornen al Super 3. One Piece. Divendres, estrena de nous capítols al Super 3 i a la plataforma 3Cat. És l'era de la gran aventura dels tresors.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Enric Calpen, has anat mai a plataforma?
A plataforma?
A discoteca.
Ah, discoteca, anava a dir. Sí, home, Netflix, tot això. No he anat mai. No he anat mai de plataforma, no. La veritat
és que
no.
És un clàssic?
Sí, el que passa
que... Un home clàssic?
Soc clàssic, però no soc discotequero. Llavors això fa que el meu classicisme passi per altres llocs i no per les discoteques.
Però on passa el teu oci nocturn?
Normalment a casa. Jo surto molt poc.
Ara l'estic enganxant aquí, fora de joc total, eh?
I tant. Però jo soc molt de Liceu. Jo vaig al Liceu i me'n passo totes les òperes. Jo sóc amb el Liceu com és la Pilar Rahola respecte a Israel. Tot el que fan em sembla bé. O sigui que... No? Em sembla que és una comparança que s'entén, no?
No, que s'entén perfectament.
Doncs això,
que agradarà a tothom, no ho sé,
no,
però s'entén.
No, clar, millor. Fa el que fa el Liceu, em sembla bé. Oh, els critiquen, jo no. A mi m'agrada el que fa el Liceu.
No has criticat mai el Liceu, eh?
Mai. Sempre m'ha agradat, sí.
No sé si... És igual. L'expresident del govern espanyol...
Una vegada sí que ho he fet, sí. Vinga. Però bueno, no entres
va,
en detall.
Va, deixem-ho estar, que prou, vols prou. Fotre anar pel jardí.
Prou.
Mira, pots tornar a tirar la sintonia. Bé. I fem com que comencem, i així això no ha passat. No ho posarem ni al podcast, això. L'expresident del govern espanyol i antic secretari general del PSOE, Felipe González, ha explicat que si a les pròximes eleccions es presenta Pedro Sánchez, ell no votarà el seu partit. No ha estat una gran sorpresa, perquè González fa anys que es mostra molt contrari a Sánchez, però poques vegades s'havia expressat amb tanta contundència. Enric Calpena, bona tarda, content de veure't.
Bona tarda, Francesc, content de veure't. Mira, em vaig avançar al que ara mateix em demanaràs.
I com saps el que et demanaré?
Perquè he conspirat amb membres del teu equip i he llegit el guió abans i sé el que em demanaràs.
Home, però això és una traïció.
Just a la fusta. Avui parlarem de traïcions a la història.
Mira, escoltarem què diu la gent al carrer sobre l'anunci de Felipe González. És una traïció, això? O no és una traïció? Han sortit al carrer a preguntar als nostres estudiants en pràctiques, Candela Ruiz i Òscar Guijarro.
Trobes una traïció tot això que ha passat dins del Partit Socialista?
A mi no em sorprenen aquestes declaracions de Felipe González, perquè cada cop que en diu una la diu més grossa que l'anterior.
No sé si és una traïció, però aquest senyor ja és molt gran i em sembla que ha perdut l'Oremos.
Que està fins als nassos del que hi ha, d'aquest, del Pedro Sánchez, com la major. La majoria de nosaltres a la nostra edat.
Hi ha gent que envelleix... No gaire bé, diguéssim, no?
Quan una persona deixa el poder, les coses no les veu de la mateixa manera.
Ho trobo horrible perquè, o sigui, si ell va ser un president socialista, perquè ara, o sigui, ataca el socialisme.
Quan votes en blanc és que no creus en ningú.
No sé ben bé, però les coses de l'edat a vegades tenen aquestes incoherències.
Si tu niegas de tu passat, tu futur és bastante...
bastante negro.
Molta gent ficant-se amb l'edat de Felipe González.
Sí, home, és jovenet, no?
83 anys, en farà 84 d'aquí 15 dies.
Què són 84 anys a la vida quan està a la flor de la vida? T'has fumat tots els puros bons que has volgut, has anat al Carib, t'has banyat a iots, vull dir que has sigut membre de Consells d'Administració d'Empreses Energètiques.
Tu els tingués els 84,
així. Què més vols a la vida? Sí,
traïció o no traïció? De traïdors em sembla que n'hi ha hagut tota la vida.
Sí, muntanyes...
És de tota la vida, això, eh?
Tota la vida. És una cosa... La traïció és un fet humà, diguéssim. Entre altres coses, perquè també s'ha de pensar que la traïció no tot és allò tan clar, d'un que pensa una cosa i l'altre per darrere la punyala, eh? Pot ser també que jo pensava que podia confiar en tu, però tu no et senties lligat amb mi de tal manera que el teu comportament no es guiava pel que jo pensés.
Clar, llavors això és traïció...
No sé què dir-te, eh? Hi ha traïció. Aquesta no és la més òbvia, però és allò, si jo confio en tu i resulta que tu no penses que jo hi confio, doncs llavors pots fer coses que a mi em semblen absolutament traïdores. No és el cas, eh? Hi ha altres traïcions que són molt òbvies, i aquestes sovint es donen a l'àmbit del poder, perquè si no traïcionar... Evidentment que hi ha traïcions amoroses i aquestes, però traïcions polítiques normalment és quan algú que està al costat d'un líder conspira per passar-se amb bous i esquelles a l'enemic. Això és una cosa clàssica i ha passat molt. Shakespeare, per exemple, que ho va tractar molt... No és casualitat, pensa que Shakespeare va escriure, si és que ho va escriure, hi ha dubtes, però no entrem en aquesta història.
És un meló molt gros aquest que...
No, ja l'obriríem
obrir, eh?
El tema de l'autoria de Shakespeare. Jo crec que sí, però això és un altre tema. A finals del segle XVI, a principis del XVII, és quan escriu les seves obres. I és molt curiós que ara, 400 i escaig anys després, encara la recordem. Shakespeare parla constantment de traïcions. Constantment. Juli César, Brutus, que és el fill adoptiu de César, conspira per assassinar-lo. I, de fet, no farem un spoiler, però ho aconsegueix. Sí. A Hamlet, el pare, el tiet és Claudi, que es carrega el pare de Hamlet, es casa i s'allita amb la mare de Hamlet, i tot això per traïció, i després farà que Hamlet mori, encara que en rebrà les conseqüències. O Macbeth, el protagonista, viu tan obsessionat amb que tothom el traeix, que finalment tothom el traeix, perquè, clar, crea les condicions perquè aquella traïció es produeixi. Això és molt habitual, el que Shakespeare explica i que continua sent vàlid, ha passat moltíssim.
Clar, això és ficció, però hi ha casos reals.
Sí, penses, és ficció fins a un cert punt, perquè aquestes tres que t'he explicat són tres que estan basades en fets reals, agafats d'aquella manera, però tant el Juli César com Macbeth com Hamlet van passar més o menys.
A veure, on ens traslladem a buscar traïcions?
Escolta, ja veuràs que... Què et sona, això?
Un exèrcit gros, així.
Bé, els romans, home, això és romà. Ja saps que no se sap com era la música romana, eh? O sigui que totes aquestes músiques que posem de romans són recreacions possibles del que sabia...
No hi ha cap partitura ni hi ha res.
No, és que no hi havia manera... O sigui, no es feia la traducció de la lletra, no es feia molt bé. Però en definitiva, diem que són romans i tal dia per un any.
Bé, això és música romana i ja està.
I ja està. Anem a veure una història de romans de traïdors. Hermini. Hermini és un nom ben romà, però probablement aquest tal Hermini...
Hermini?
Hermini.
No escrit amb H i E.
No, Hermini.
El masculí d'Hermínia.
No.
Hermini amb A.
Hermini amb A.
Molt bé.
Probablement es deia Hermann. Ara ja ho començaràs a veure que aquí hi ha un canvi important. Nom germànic. Aquest home era el príncep de la nació dels Carusc. Els Carusc no ens sonen gaire,
no.
Però la nació més important de Germània. Germània era, com li deien els romans, a tota la zona per sobre dels Alps, i que, de fet, és la més o menys l'actual Alemanya, però més Suïssa, més fragments de Polònia, tot allò que no era una sola nació. Eren moltes tribus, moltes nacions diferents. La més important era els Carusc.
Uh-huh.
I aquest era príncep dels Carusc, eh?
Hermini.
Sí. Els romans, més o menys a principis del segle I, després de Crist, havien penetrat a l'actual Alemanya de manera molt intensa. Més o menys quan es va fundar, per exemple, Barcelona, Barqui, no? Perquè ens en fem a la idea. Aleshores, el que van fer va ser el que feien sempre. Agafaven els hereus de les tribus més importants o dels possibles enemics més importants i se'ls emportaven mig segrestats, mig hostatges, els nens, cap a Roma, on els educaven com a romans.
No els mataven.
No. Habitualment es feia així. Era una mesura cruel però intel·ligent.
Clar.
Perquè, en definitiva, el
ens
que feia...
Ens el fem nostre, no?
Ens el fem nostre i, al mateix temps, els pares saben que si es porten malament ens carregarem
llavors
els nens.
Si no matarem.
Per tant, fem-ho així i la veritat és que els hi va funcionar.
Home, com a tàctica és bona.
És bona.
És cruel, però és bona.
És cruel, però és bona. Els nanos, a més, aquests que s'educaven a Roma, pujaven normalment molt favorables a ser romans. De fet, alguns d'ells van arribar a agafar la ciutadania romana i, per tant, van arribar a ser persones relativament importants dins de l'estructura de l'imperi romà. Hermini va ser un d'aquests, va arribar molt amunt, va fer la carrera militar, va arribar a comandar tropes romanes, o sigui, per tant, era un per entendre, en general, encara que aquests càrrecs exactament no existia. Per tant, semblava perfectament integrat. L'emperador August i el seu fill adoptiu Tiberi van nomenar un governador per la futura província que encara s'estava constituint de Germània, que va resultar que ser un desastre. Es deia aquest senyor Quintili Var, i Var era un tipus despòtic, cruel...
És que el Var no funciona.
No, el Var, clar, amb B baixa, més a més, exactament igual. Sí, sí, és això, és això. No era el Real Madrid, que se sàpiga, aquest senyor. Doncs ell pensava que per pacificar un territori el millor no era parlar amb la gent, tranquil·litzar-la, sinó simplement tallar-los i el coll, que és un sistema...
Matar-los.
Matar-los, esclavitzar-los, ja. Robar-los, aquest tipus de sistemes, perquè allò, com diuen els castellans, la letra con sangre entra, doncs ell ho tenia claríssim. Hermini, no se sap si per causa de la crueltat d'aquest tipus, que era un imbècil, el Var, el Quintili Var en qüestió, o per alguna altra qüestió, o perquè ja portava covant-ho feia anys, va decidir que havia d'enganyar amb els romans i va començar a assessorar Quintili Var malament.
Ah!
Les tropes romanes anaven entrant dins d'Alemanya, diguéssim, i anaven fundant petites ciutats o campaments que s'anaven consolidant per anar, com havien fet sempre, entrant dins d'un territori nou. Doncs ell el va començar, a fer que es fundessin aquestes ciutats i es posessin a mals llocs. Mentre Hermini arribava al pacte amb tres nacions més, a part dels Caruscs, amb altres tres nacions, per ajuntar-se. Tot plegat, com ho he determinat, convenç Hermini de canviar les seves tres legions que té, la 17a, 18a i 19a, les envien cap a l'interior d'Alemanya, estem parlant de cap al nord, per tal d'acabar ja amb la possible rebel·lió dels germans. Hermini, teòricament, els acompanyarà. Envien tot el que tenen, totes les tres legions, més tropes auxiliars, envien milers i milers d'homes que van pujar per l'interior d'Alemanya. I els fan passar per un bosc, el bosc de Teutoburg. És un bosc molt espès, de fet és una mena de vall, una mica tancada, que, a més, està envoltada per pantans, cosa que els romans no sabien. Allí els esperaven emboscats tots els germànics.
Escavatxina.
No en van deixar ni un, literalment.
Hermini el devien deixar.
Hermini es va escapar, òbviament. Hermini va comandar tot el tema. Els van matar a tots, tots, tots. De fet, avui en dia encara es troben restes.
Què dius?
Sí, sí. És un dels principals jaciments del món romà per entendre com funcionaven les legions romanes. Perquè s'han trobat tots els cascos. Evidentment, les restes òssies, Però també les monedes que portaven bosses de menjar, les que poques que s'han pogut conservar. Pensa que com és terra pantanosa es conserva bastant bé, etcètera, etcètera, etcètera. De fet,
bona
el museu
aquesta,
que hi ha... Sí, sí. Els va destrossar absolutament. De fet, mira com va assentar de malament o com va caure malament aquella traïció als romans, que les tres legions, el número 17, 18 i 19, no les van tornar a posar a cap nova legió.
Ja per vergonya, no?
Per vergonya i perquè deien que els donava mala estrogança. I ells parlaven, els romans, de la Clades Variana, que en llatí vol dir el desastre de Var. Quan es referia a una cosa desastrosa, deien això és una Clades Variana. Perquè vegis que va ser... Quintili Var va morir, amb aquest procés no se'l va trobar mai més. I és per aquesta raó que en aquests moments a Berlín parlen un idioma que no és un derivat del llatí, sinó un idioma que no té res a veure
perquè
amb el llatí.
Va haver-hi aquesta
traïció. La Clades Variana ho va canviar tot.
Això va passar al nord d'Europa. Anem cap al sud?
Anem-hi.
això ja sona més proper.
Sí, això no sona romà.
Hem
això...
saltat mil anys gairebé, no?
Sí, més o menys, sí, una mica menys, però pràcticament sí. 900, això estem parlant de l'any 976, o sigui, segle X, allò havia passat l'any 9, per ser exactes, de la nostra era. Còrdoba, la capital del califat.
Home.
Hem de pensar que el califat de Còrdoba va ser realment un indret extraordinari, d'una potència grandiosa, amb força dominis terrestres, amb molta riquesa, i per tant, un lloc així, és evident que hi havia moltes passions i molts interessos barrejats, com passa a tot arreu. Resulta que en aquell moment, l'any 976, el califa es diu Hisham II, i que està fort, està bé, però pateix una curta malaltia, no se sap què li va passar, vés a saber.
Aquella època...
Bueno, i ara també passa, per desgràcia, sí, sí. De vegades, en poques setmanes, estava bé i tres setmanes després l'estem enterrant.
Si feia molt bona cara.
Doncs mira, això. No, doncs al pobre Hisham li va passar una cosa d'aquestes. El resultat va ser que es va morir relativament sobtadament en molt poc temps i va poder preveure molt poc la seva descendència, perquè es va morir relativament jove. Ell tenia un hereu que era un nen, pràcticament, que es deia Hisham i que havia de ser Hisham III. El nen Hisham hauria de ser nomenat califa, però el seu oncle, que es deia Al-Muhira, que era de facto el regent, va decidir coronar-se ell mateix com a califa. Va dir,
saps què?
No,
ja ho faré jo.
Jo soc l'oncle i tot plegat, tot queda a casa. El primer ministre, que no era aquest oncle, amb l'ajuda del tutor del nen, que es deia Innamir, van decidir que allò no estava bé i van anar amb soldats a la casa de l'oncle que s'havia autoproclamat califa, van rodejar la casa, van entrar tots dos a parlar amb ell i el van convèncer de que no ho fes. I el van convèncer tant que va decidir penjar-se. Això,
aviam... Mira, no ho faré i em mato.
Clar, ja podries tenir... pensar que potser el van obligar, el van penjar
potser,
ells.
Potser...
Potser, perquè rodejat de soldats i tal, ells parlen i diuen, escolta'm, no ho has fet bé. I diu, oh, és veritat, no me n'havia donat.
Em penjo. Sacrifico, no.
No sé si van així, però en tot cas, les cròniques diuen això. Van entrar i el van convèncer, i ell es va penjar perquè ho va veure clar. El resultat és que es va anomenar Hisham el nen califa, però era un nen molt petit, clar. I havia de ser controlat. Ja tenim dos, per tant, personatges importants. D'una banda, el primer ministre i després aquest
tutor.
El tutor, Innamir, que és molt, molt ambiciós. Innamir és tan ambiciós que decideix casar-se amb la filla del cap de l'exèrcit, el general Halif.
Molt bé.
El general Halif, que probablement era eslau, aquesta també és una cosa típica de... perquè parlen de que era ros, etcètera, etcètera, això era molt habitual. Es casa amb la filla. Per tant, controla d'una manera indirecta o no a l'exèrcit. La combinació entre tutor conspirador i cap de l'exèrcit acaben, naturalment, amb la destitució del primer ministre. El nou tàndem agafa el poder i, en definitiva, el control d'aquell califa nen que és massa petit. La història no acaba aquí, de tot moment. Hi ha més traïció. Innamir troba que és massa poc. Això d'estar amb el seu sogre, amb els sogres, a vegades les relacions són complicades, I comença, per la seva banda, a reclutar mercenaris estrangers que són del Magrib, que els porta a l'Àndalus, o sigui, a la península, i els instal·la a ciutats noves que crea. Per exemple, els instal·la a Carmona. Fa una sèrie de ciutats. Aquells mercenaris no parlen ni l'idioma exactament igual que parlen a l'Àndalus, viuen bastant aïllats i es dediquen a fer malvestats, amb la qual són fidels a l'únic que l'ajuda, que és Innamir. És evident que Halif i Innamir acabarien malament, però les hostilitats se les arrenca Halif. Traïciona Innamir i intenta matar-lo. Ell s'escapa per pèls i decideix que llavors és ell qui l'ha de matar. Fa una batalla que guanya, per això a Innamir, des d'aquell moment li diuen el victoriós, el Mansur, ara et sona aquest. Aquest és el Mansur, el victoriós.
Ah, mira.
I talla el cap al seu sogre i li envia la seva filla com un regal, que és molt bonic. A la filla de...
Detallet.
Perquè quedi clar
que
el pare ja no hi és. A partir d'aleshores, Innamir, el Mansur, controlar el califat i serà el moment de més expansió i més potència del califat, encara que després, quan ell mori i heredi el seu fill, no el califat, sinó, diguéssim, com el ser el primer ministre, per entendre'ns, anirà tot molt de mal borràs.
Un altre dia.
El regne de Taifes. I un altre dia.
Saps què passa? Que jo no puc trair la nostra publicitat.
Què dius ara?
I els nostres anunciants...
Ens volen pelar?
No, no els traïm i els escoltem.
Va, escoltem-los.
La setmana que ve, que el pena.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Interrompem aquesta emissió d'anuncis per dir-vos que 932017474. Voleu participar al concurs del concurs Honor de la tarda? Voleu participar? 932017474. Reprenem anuncis.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant
si
ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto el Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Avui tenim un premi fantàstic, és el Lot Montsià. Un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles. Un quilo d'arròs bomba. Un quilo d'arròs carnaroli per a risottos. Una ampolla de licor d'arròs del Delta. Un davantal, una carmanyola, un got mesurador d'arròs fet de morzite. Ah. Què us ha semblat, això? És un premi fantàstic. Ja tenim dos concursants per participar al nostre repte sonor. Us posem un àudio i m'heu de dir què és aquest àudio. Saludem el David. David, bona tarda.
Bona tarda.
Cap on vas? Que estàs al cotxe.
Vaig cap a casa. Bueno, vaig cap a Barcelona.
Ah, mira, però vius a Barcelona.
No, visc a Cerdanyola del Vallès, però avui tinc a Barcelona.
Molt bé, doncs escolta.
Vinc a Vic.
Ah, molt bé, doncs escolta'm, que tinguis bon viatge. Jo ara et posaré un àudio, a veure si saps a què correspon aquest àudio, d'acord? Para bé l'orella. Et donaré quatre opcions.
Vale.
Això és la vaca que riu. Això és la panxa del bou del Patufet. És la brama d'un cèrvol. O és una persona pujant al Dragon Khan. Vaca, panxa de bou, cèrvol o Dragon Khan?
Brama del cèrvol.
És una resposta correcta. Molt bé, David, molt bé, enhorabona. Sí, senyor. No pengis perquè tens una contrincant que es diu Mercè. Mercè, bona tarda.
Hola.
Hola, bona tarda, com estàs?
Bé, bé.
Entrant a Barcelona, em diuen.
No, 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 estic a Barcelona. Estic anant a entrenar.
Ah, i on entrenes?
Entreno a la Foixarda perquè estic vinculada amb un club de rugbi.
Home,
i som un equip de mamis que fem entrenament de rugbi.
Ah, mira, jo havia anat a fer algun partit quan... Qui jugava allà? El Barça jugava allà?
No, el Buc.
O el Buc, poder el Buc, ja no me'n recordo. Sé que hi havia anat a fer algun partit allà de competició.
Sí, 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 és un camp entranyable.
Sí, costa de trobar a vegades, eh? Però escolta, que no ens despistem perquè tinc un àudio per tu. M'has de dir a veure què correspon a això. Va, escolta bé, Mercè.
Vale.
Hòstia, no sé si ho sentirem gaire bé. Això torna-ho a posar, torna-ho a posar. Et dono quatre opcions. Són els Minions fent un Give Me Five. És una classe de claquer. És un triler amagant la piloteta. O són boles de billar? Mercè, Minions, claquer, un triler o el billar?
Un triler.
Doncs un triler és una resposta incorrecta. Eren les boles d'un billar.
M'arribes a dir els Minions i em moro.
No, eren les boles d'un billar. Doncs escolta'm, no has encertat, per tant el premi, l'arròs, és pel David, que és el cotxe. David, enhorabona.
Ah, gràcies, molt bé.
Escolta, que tinguis bon viatge i amb una mica d'arròs aquí per donar i per vendre.
Sí, sí, tant.
Una abraçada, gràcies per trucar. I Mercè, que vagi bé l'entrenament, eh?
Gràcies.
Dóna-li records a tota la gent del rugby.
Sí.
Què fa aquest cèrvol aquí? Treu el cèrvol d'aquí, que se'n menja el guió. Bolletí.